Revolució 4.0 amb Xantal Llavina.
Hola, què tal, com esteu? El metavers havia de ser la gran revolució digital, però cada cop sembla més un miratge. Les empreses tecnològiques el van vendre com el futur de la internet, un espai on treballaríem, socialitzaríem i faríem negocis. Però la realitat és que, més enllà d'alguns videojocs i plataformes de realitat virtual, la majoria d'usuaris ni entren ni en veuen la utilitat. Moltes companyies que hi van apostar han retallat inversions i personal, i el metavers ha quedat eclipsat per la gran intel·ligència artificial, que sí que fa pensar en una revolució total. De moment, el metavers sembla més un bluff que una realitat. Potser d'aquí uns anys ressorgirà amb força, però avui és sobretot un bluff. I és un exemple més que, davant de qualsevol innovació que ens venen, com si s'acabés el món, cal mantenir l'esperit crític i no deixar-se enlluernar. I avui, oients, preneu nota del menú. De seguida conversarem amb el gran professor i filòsof Daniel Innerarity. Afecta la intel·ligència artificial la qualitat democràtica de la nostra societat? Un gran convidat, un crac per escoltar-lo. No us perdeu aquesta entrevista. I també amb Jordi Urbea descobrirem eines d'intel·ligència artificial que estan transformant la publicitat, com Sora 2 i Nano Banana. Parlarem també de l'enorme projecció que té la realitat estesa i conversarem de moltes coses amb una superdona TIC, la Susana Prado, per exemple, del 22 arroba. Ja sabeu que ens trobeu a les xarxes socials de Catalunya Ràdio. Volem saber sempre com serà el món de demà, com serà el món el 2030, el 2040, el 2050. Comencem a revolucionar-nos.
La revolució, o la fas, o te la fan. Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
Per molts anys. Hola, sóc en Quim Masferrer i volia felicitar a la Xantal i a tot el seu equip per aquestes 10 temporades del Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Té molt de mèrit. I una cosa, no pareu, perquè som molts i molts els que tenim moltes ganes de seguir aprenent amb vosaltres. Visca el Revolució 4.0, visca la ràdio i visca la bona gent.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. When I gave the word, now in the morning I sleep alone.
Fa una mica més d'un any ens va visitar el filòsof Daniel Innerarity, una ment lúcida, un pensador a qui val la pena escoltar. En un món on tots són presses, on sembla que qui crida més o té més seguidors a les xarxes socials té la raó, val la pena aturar-nos i dedicar uns minuts a la conversa tranquil·la i raonada. Daniel Innerarity va crear l'any 2022 la càtedra Intel·ligència Artificial i Democràcia. I el temps li ha donat la raó. O prenem la iniciativa davant la velocitat amb què avancem moltes tecnologies o prendrem mal. A veure què pensa avui. Daniel, què tal? Benvingut a Revolució.
Moltes gràcies.
Què tal? Molt contenta. Fa un any i tres mesos em vas dir la paraula desconcert pot definir bé el món en què estem. Un moment d'histèria digital. Continua igual de desconcertant, d'histèric digital, o potser més i tot?
Creo que continua en la misma longitud de onda.
Sí.
Probablemente porque las cosas que nos llegan a la gente a través de los medios de comunicación fundamentalmente, porque poca gente lee libros como el mío, que tiene 500 páginas, las cosas que nos llegan son noticias muy llamativas, algo que tiene que ver con algo que nos debería dar miedo, por ejemplo el uso de las pantallas, pobres chavales perdidos ante ese, o el que se acaba de suicidar porque se lo ha consultado con un chat, o quien al revés promete que esto vamos a ser inmortales gracias a los avatares. Entonces, todo esto está generando un clima que nos está dando una visión muy equivocada del mundo tecnológico de la inteligencia artificial, porque realmente lo habitual en la tecnología son fracassos y descubrimientos y avances poco espectaculares.
Normalment, el Daniel viu a Navarra, però ha vingut a Barcelona, en concret a Cornellà, ha participat en aquest foro Cornellà Creació, com sempre hi ha conferències interessants. De què has parlat a la teva conferència?
Pues de un tema bastante sencillo y muy poco polémico, el futuro de la democracia, la situación y el futuro de la democracia. Y bueno, ha sido muy interesante, la verdad es que vengo muy, muy a gusto.
Dona'm dos titulars de la teva conferència.
El titular rápido es que lo vamos a pasar muy mal, pero vamos a ganar. Ese sería el titular de
cuñado. Esperanza.
Del cuñado en el bar. No vamos a pasar mal, pero esto saldrá bien.
Esto saldrá bien. Sí. Y hasta aquí puedo leer, ¿eh? De moment, y hasta aquí puedo leer. El professor i filòsof Daniel Innerarity és de Catalunya perquè ha fet aquesta conferència, El futur de la democràcia a Europa. I jo vull preguntar per què dius que està en perill la democràcia, no? Què la posa en perill? I què podem fer per contrarrestar aquests perills, no? Ara després parlarem de la intel·ligència artificial, si està ajudant a posar la democràcia en perill. Però quins són aquests perills per tu?
Bueno, ahí creo que podemos tomar dos actitudes a la hora de analizar la situación. Podemos fijarnos mucho en los malvados que se han hecho con el poder en ciertos países y su manera de proceder, su salvajismo, su brutalidad, y pensar que esto es una especie de House of Cards, que realmente la política se hace así. Esto lo tenemos que hacer, porque es verdad que hay algunos que actúan así. Pero podemos hacer otra cosa que a mi juicio es mucho más productiva, que es pensar, hay malos porque hay males. Es decir, hay malos porque hay razones estructurales, fracasos colectivos, modos de culturas políticas muy deficientes que permiten que llegue ese tipo de personas al poder. Yo me dedico más bien a lo segundo, aunque el autoritarismo también me ha interesado, pero como fenómeno que revela algo de nuestra sociedad.
Los que te preocupan que están en el poder sería Elon Musk, Donald Trump. ¿Quién son los que más te preocupan ahora mismo?
Bueno, fundamentalmente en estos momentos me preocupa Donald Trump, básicamente, pero también me preocupa Netanyahu, me preocupa Meloni, porque vivo la mitad del tiempo en Italia y padezco un poco su manera de actuar. Me preocupa Orbán, me preocupa todo el fenómeno de la extrema derecha, con toda su riqueza y toda su variedad, porque es un fenómeno muy, muy, muy complejo, muy diverso.
Si te parece, has vengut al Revolució, parlem de tecnologia, aquí hablamos mucho de inteligencia artificial, y m'agradaria saber la teva opinió sobre com ens està canviant aquesta intel·ligència artificial. No sé si perquè la intel·ligència artificial és una bona aliada dels demòcrates o no. Ara Albània, com saps, ha nomenat una IA ministra anticorrupció. No sé què t'ha semblat aquesta notícia, però la tecnologia ens porta també notícies surrealistes, i a mi una cosa que em preocupa, ens porta poc rigor també. Molt poc rigor.
Sí, acabo de escribir un artículo en el Project Syndicate sobre precisamente sobre ese tema de la ministra de Albania. De todas maneras, aquí la democracia tiene dos asuntos fundamentales que tiene que resolver. Uno, la democracia es un tipo de conversación. El otro, la democracia es un tipo de decisión, una manera de decidir. Y las dos cosas son afectadas de manera muy radical por las tecnologías de la digitalización y la inteligencia artificial. Lo primero, las redes sociales. Lo diré también breve para no extenderme demasiado. Es evidente que con la irrupción de Internet y las redes sociales, aunque al principio pensamos en las primaveras árabes que eso nos iba a hacer demócratas a todos, incluso a países que tenían una pequeña élite que estaba conectada con Internet, lo que ahora mismo sugiere la palabra Internet, lo que ahora mismo sugiere es manipulación, fake news, desinformación, etcétera. También aquí hay bastante histeria, ¿no? Y yo creo que el punto de equilibrio es cómo mantenemos la horizontalidad que han propiciado las redes sociales, donde puede entrar cualquiera, y por tanto han abaratado, han desverticalizado la información, que antes era una cosa de unos pequeños señores feudales en cada provincia, dictaminando qué podía ser noticia y qué no podía ser. Eso se ha ido, y es una buena noticia. El espacio informativo hoy es teóricamente más libre que el del mundo analógico. El precio que estamos pagando con esto es también muy caro, que es desinformación, espacio informativo caótico, desregulado, etcétera. Por favor, hagámoslo bien, hagamos una regulación, una moderación de contenidos, combatamos las fake news sin poner en peligro la ampliación de los actores que pueden intervenir en el espacio público. El otro tema es la decisión, rápidamente, para no extenderme demasiado. La democracia es un sistema político que supone que nosotros decidimos, de autodeterminación, de autogobierno, soberanía popular. ¿Qué pasa con todos estos valores nucleares de la democracia cuando tenemos cada vez más decisiones confiadas en parte o en todo a procedimientos algorítmicos?
Clar.
Ese és el gran dilema.
Ah, per tant, vivim amb una internet, no sé si una bona i una dolenta, evidentment no, hi ha més llibertat informativa, però també hi ha moltes mentides i la falta a vegades, deia, de professionalitat i de rigor que trobem a internet. Tu has escrit fa poc el llibre Una teoria crítica de la intel·ligència artificial i si toquem aquest tema i et pregunto si un dia deixem de pensar i fem només cas als algoritmes, què pot passar? Perquè a vegades aquesta tecnologia fa que els humans pensem menys.
Depende.
De què depende?
Mira,
no, jo penso, jo t'he de dir, mira, me l'aplico a mi, eh? Jo, sí. A mi la intel·ligència artificial generativa m'ajuda, però estic notant que a vegades em fa escriure menys o em fa pensar menys i em preocupa.
A mi no me preocupa.
No, per què?
No, perquè a mi lo que me interesa es qué ecosistema somos capaces de generar humanos-máquinas que sea más inteligente que nosotros individualmente considerados. Si nos abandonamos si nos creemos lo que nos dice el primer buscador, el primer encuentro de Google, si confiamos a la inteligencia artificial...
No, siempre se da la pregunta, mira si la información es correcta.
Claro, o sea, mira, hay una frase de Norbert Wiener, uno de los padres fundadores de la inteligencia artificial, que yo la repito porque me parece que es crucial. Decía: el mundo del futuro no seremos unos seres humanos tumbados en unas hamacas, servidos por robots esclavos, yo añadiría, o sustituidos por ellos, sino una lucha más exigente, un combate más, cada vez más exigente, contra los límites de nuestra inteligencia. Realmente, piensa, Chantal, en tu trabajo y el mío.
Sí.
Tú y yo, cada vez vamos viendo que hay cosas que hacíamos que tienen poco valor. Y en cambio nos estamos haciendo la pregunta de en qué cosas vale la pena que invirtamos todo el esfuerzo. Nos ahorramos mucho trabajo en tonterías que hacíamos antes. Centrémonos en lo que es verdaderamente creativo y la máquina no puede hacer. Eso puede suponer un avance espectacular.
¿Para ti qué es lo más creativo entonces?
Lo que tiene el ser humano de imprevisible, la visión de conjunto, lo que no está inscrito en el pasado, el elemento de genialidad, de creatividad. Pensemos en un sistema de arte generado por la inteligencia artificial. Tú ahora puedes componer la décima sinfonía de Beethoven. Bueno, muy bien, fantástico, pero tú puedes ser Beethoven. O sea, tú te puedes inventar a Beethoven. Es que el problema es, hubo una persona que se inventó a Beethoven. Eso fue genial, ¿no? Y ahora mismo habrá Beethovens inventándose, Beethovens no, o con otros nombres, ¿no? Pero hacer una pieza más de un autor, eso no tiene especial valor.
Anem a llegir algunes frases que ha dit el Daniel en una entrevista. He llegit una frase, a veure si estàs d'acord o no, perquè a vegades també es diuen coses. I això ho vaig dir jo, sí. La tecnologia avui dia ens està privant de punts de vista alternatius i això ho pagarem car. Què volies dir aquí?
Que la tecnologia, les redes socials, el mundo de los datos, tal y como está hoy configurado, está muy configurado para darnos la razón.
¿Es verdad?
Para reducir.
ChatGPT fa la pilota.
Sí, efectivamente, aunque me han dicho los técnicos que saben de eso que cada vez menos, o sea, que están corrigiendo eso, pero es inevitable que, claro, el ChatGPT, como todos estos instrumentos, se basan en los datos existentes, y los datos existentes son los que hay. Hay un ejemplo que lo puede entender cualquiera, ¿no? Si tú compras un libro en Amazon, enseguida te sugiere el algoritmo de búsqueda de Amazon, hace un perfil tuyo y te sugiere libros similares al que acabas de comprar. Uh-huh. Muchas veces acierta, yo muchas veces compro libros similares al que había comprado. Pero yo recuerdo cuando no existía internet, cuando yo estudiaba en Alemania, que hice mi tesis con Habermas y Escuela de Frankfurt y un marxismo analítico y tal, y uno de mis compañeros me dijo, ¿tú sabes lo que deberías estudiar ahora? Y me recomendó que estudiara Luhmann. Me dijo, esto es el antídoto, porque tienes que tener puntos de vista alternativo. Tú no puedes vivir en un entorno de abuelas. La abuela, ¿qué es la abuela? La abuela es una... Yo tenía, ya no tengo abuelas, pero la abuela para mí era una institución que cuando yo tenía un problema de autoestima baja, iba donde la abuela y yo era el más guapo, el más listo, el mejor, ¿no? Y de vez en cuando ir a donde la abuela era muy agradable. Imagínate que estás en un entorno de abuelas que todo el día te están dando la razón, acaba siendo insoportable. Y el mundo de internet nos priva de esas experiencias alternativas fuertes.
Clar. És veritat, i a mi em preocupa els joves, no? Perquè són més manipulables que generacions anteriors, no? Si parlem d'Instagram, TikTok, són xarxes socials molt addictives. I abans també et volia preguntar, avatars digitals, serem immortals? Aquesta, en parlaves tu també l'altre dia, em preocupa, no? És a dir, sí, que fins i tot ja s'estan inventant empreses perquè tu puguis tenir el teu avatar i visquis eternament i parli la teva veu amb intel·ligència artificial. No cal, no? Tot això, Daniel, ens hem tornat bojos.
No tiene ningún sentido, pero es un... Hay una paradoja grave en el hecho de que la gente que menos cree en la democracia, uh-huh, es la gente que más cree en que es posible la inmortalidad.
O sea, todos estos... Para la conversa de Putin.
Sí, la conversación de Putin y Xi.
Recordem la conversa que sí, es van dir que es poden canviar òrgans, no? I lliure
que,
més,
que canviant de òrgans podien conquistar la inmortalidad, lo cual a mí me preocupa porque dos personas que están en dos imperios importantes tengan un concepto de ciencia tan elemental. Es un concepto de ciencia del siglo XIV. El ser humano...
Bueno, així va el món, ¿eh?
Claro, efectivamente. Estamos
en manos
de gente no muy inteligente por no irnos a Estados Unidos, ¿no? Pero en Estados Unidos la gente que rodea a Trump, los Musk, Zuckerberg, Altman, etcétera, están tonteando con la idea de huida a Marte, creación de avatares, implantación de chips.
Hay negocio
seguro, pero también hay, pero probablemente se lo tomen en serio, o sea, y eso es lo que me preocupa. Si fuera un negocio, pues mira, serían unos cínicos. Probablemente están convencidos de que es posible. Fíjate, la idea esta de lo de Marte es cuando este mundo se vaya al garete por el cambio climático, lo ha dicho más o menos así, nos iremos a Marte. Es decir, la idea de que es una especie de separatismo social brutal, ¿no? Es yo me puedo separar del destino colectivo de la humanidad. Yo puedo llegar a no ser mortal. Eso altera las condiciones en las que hemos pensado la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia es un sistema hecho para seres mortales.
Daniel, ¿tú como filósofo utilizas IA generativa, el ChatGPT, por ejemplo?
Muy poco.
Muy poco.
Y me preocupa. Y debería hacerlo, y lo voy a hacer. O
sea, que hay mucha gente que lo utiliza de psicólogo, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que...
¿Y se sent sola y parla amb el ChatGPT?
Probablemente no para eso, ¿no? Pero seguramente yo estoy haciendo tareas que un chat me ayudaría mucho a hacer, y no estoy aprovechando suficientemente, quizá por mi... Por mi edad, llega un poco tarde a este mundo, ¿no?
Molt bé. Hem d'anar acabant, però vull fer un joc de preguntes breus que has de contestar molt ràpid, Daniel, sí, d'acord? El món seria millor sense X, Twitter, Instagram o TikTok?
No.
Per què?
Perquè és una gran conquista de la humanitat tenir redes socials i no solamente medios de comunicació tradicionals. El assunto és que ojalá eso no estuvieran en manos de quienes están, tuvieran una mayor regulación, ¿no?
A l'escola, llapis i llibreta o ordinador?
Todo. Soy muy contrario a la prohibición del ordenador. Creo que eso, aunque quizá porque yo soy de una generación que cuando nos han prohibido algo hemos pensado que ahí había una cosa interesante.
Filosofía, asignatura obligatoria a la escuela, ¿sí o no?
Preferiría que no fuera obligatoria.
¿Sí?
Sí, sí. Yo he sido durante muchos años, he tenido que corregir.
A mi m'agrada molt estudiar filosofia a l'escola.
A mi també, però que sea obligatòria, sobretot que sea una assignatura que entre en el examen de selectivitat, nos ha hecho mucho daño. Porque yo he corregido muchos exámenes de selectivitat y veía que los estudiantes eran capaces de aprobar la assignatura sin tener ni idea de filosofia.
Compraria un llibre escrit íntegrament per una intel·ligència artificial?
No.
Acceptaria participar a un debat amb un ordinador?
Sí.
Per acabar, l'ésser humà del segle XXII, punts suspensius, acabi la frase.
¿Y el ser humano...?
¿De cómo será, eh? ¿El ser humano? ¿Cómo te lo imaginas? Del siglo XXII. Tienes que acabar la frase.
De una manera que no tengo ni idea, completamente imprevisible.
Cibor, ¿no? Yo creo que no estaremos ya. Será medio cibor.
¿No? No,
no,
no, no,
no. ¿No crees?
La fusión humanos-máquinas se habrá alcanzado unos grandes niveles.
Más inteligente. Y por lo menos que no hayan guerras, ¿no? Ya en el siglo XXII. Daniel Inerariti, com sempre, un plaer conversar amb una persona que aposta pel diàleg, per la reflexió, per la crítica, però des de l'argumentació i el positivisme. Se'ns ha fet curt, han estat 20 minuts intensos. Gràcies per venir al Revolució 4.0 i felicitats per la teva feina.
Muchas gracias a ti, Chantal.
Gràcies.
Hola, sóc l'Artur Peguera i estic encantadíssim de dir-vos que el Revolució 4.0 em fa moltíssima companyia els caps de setmana quan surto de la tele en el trajecte cap a casa. Així que, com que aquesta temporada en feu 10, moltíssimes felicitats, això primer de tot, però primeríssim de tot, moltíssimes gràcies per tot el que m'ensenyeu des de Catalunya Ràdio.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Revolucionant la publicitat amb Jordi Urbea.
Oients, ChatGPT rep cada dia 2.500 milions de prompts, és a dir, d'instruccions dels seus usuaris. Són xifres macro que segueixen creixent exponencialment. És un exemple de com la IA està arribant a cotes brutals i això vol dir que està canviant la manera de fer les coses, oients. Avui volem analitzar com diferents eines d'intel·ligència artificial canvien i canviaran la publicitat. I molt contenta de saludar un col·laborador, un vell col·laborador del programa, Jordi Urbea. Què tal? Com estàs?
Bé. Avui a la distància, però molt content d'estar amb tu.
T'he de felicitar, Jordi Urbea. T'he de donar l'enhorabona per la teva nova responsabilitat a l'agència Ogilvy, que t'ha anomenat, atenció, CEO Espanya, i això vol dir que ara has d'anar molt més sovint a Madrid, no? Estàs content?
Sí, la veritat és que estic molt content. Porto molts anys en aquest grup i al final, mira, m'han donat aquesta possibilitat i aquesta responsabilitat i la veritat és que estic molt content, amb ganes de tirar-la endavant, no? Que és el més important, no?
Molt bé. Sí, com sigui, volem que continuïs parlant de publicitat al Revolució 4.0, per tant, no et deixarem que Madrid ens separi. I avui volem parlar amb tu, Jordi, amb com la IA està transformant la publicitat, no? I en concret, de tres eines ben diferents, però que segur que seran revolucionàries. Anem per ordre. Nano Banana, que aquest estiu s'ha posat molt de moda. Expliquem primer, Jordi Urbea, què és als oients. Recordem què és.
Mira, la veritat és que és aquestes eines que quan han arribat han generat l'impacte necessari, no? És una eina d'intel·ligència artificial creada per la gent de Google i que té com a gran objectiu el generar imatges a partir d'instruccions del llenguatge natural. És a dir, escrivint i demanant la descripció d'una cosa et genera una imatge natural, no? Fes-me una taula rústica amb cadires al voltant... Sí. I apareix aquesta taula, no? La veritat és que, clar, això et deixa impactat, no? També és coneguda com a Gemini 2.5 Flash Image, eh? Però bueno, el Nano Banano es va popularitzar bàsicament perquè es va llançar a l'estiu del 2025 i la veritat és que té, per damunt de la resta, té una capacitat brutal de generar imatges amb múltiples edicions, amb uns detalls, amb uns canvis precisos, que fa que sigui realment una cosa sorprenent.
Mira, i l'esteu fent servir, Jordi, és a dir, és útil per la publicitat, tu que treballes en publicitat, com transforma la manera dels anuncis, no? Què us permet?
Mira, perquè et fes una idea, nosaltres abans, quan volíem ensenyar-li alguna mostra de com volia que fos un determinat escenari, sí, o un determinat personatge que ens interessava, etcètera, etcètera, nosaltres passàvem hores i hores i hores buscant en arxius fotogràfics aquelles imatges que ens inspiraven o creaven aquest mood perquè el client s'imaginés el que podria ser. Ara no, ara podem fer amb precisió el que volem que s'imagini el nostre client. Per tant, som nosaltres els que determinem el que es visualitzarà en aquella imatge i, per tant, el client està molt a prop i ha d'anar tocant allò que pot arribar a ser la seva comunicació final. I, clar, això és un canvi brutal, perquè, a més, podem treballar fotos molt realistes, et podem fer uns pentinats nous, unes celles noves, i quedes al·lucinada perquè dius, escolta, com ho han pogut fer i en quina precisió? Doncs això és el que ens permet aquesta eina, que, clar, ens està transformant la manera de fer, no? I això és un canvi brutal, no? I per tant, clar, pensa que les agències ho estem fent servir molt, molt de pressa, i és veritat que hi ha una petita cosa que hem d'anar resolent, que és tota la part legal de l'origen de les imatges com a generadores, però això és un tema que les empreses encara estan treballant a tope al respecte.
Una altra eina que avui volem repassar amb el Jordi és Sora 2 d'OpenAI. Jordi Orbea, ja teníem d'OpenAI Sora fa una setmana, Sora 2, que també parlàvem amb l'Esteve. Clar, està canviant el món del cinema, dels vídeos. Expliquem què permet amb imatges, no? Perquè vosaltres també amb la publicitat Sora 2 d'OpenAI també és una revolució, oi?
No solament imatges, sinó recorda que fins i tot vídeos de 20 segons, amb un estil cinematogràfic i animat, no? I això és un canvi completament radical. Ja no parles d'imatges fixes, sinó parles de vídeos de 20 segons, que això permet generar aquests petits spots o aquestes petites imatges, aquestes petites peces en social, que et permet donar un salt qualitatiu en endavant. És a dir, ja no és solament una foto de qualitat, sinó un vídeo de qualitat. Clar, això també és una altra dimensió, no? Ens permet, doncs generar moltes més capacitats audiovisuals de cara als nostres clients, i amb la qual també és un canvi superradical, no? Que és important de tenir en compte, eh?
Clar, per tant, tots podrem fer anuncis de casa, no sé, perquè una empresa no haurà de contractar ara un realitzador, uns actors. Et pregunto, això farà que la publicitat sigui més barata o no, Jordi?
No, mira, et contestaré d'una forma diferent. Mira, jo per més que tingui un Sora 2 o per més que tingui un Nano Banano, jo amb la meva capacitat de dibuixar, que és entre 0 i menys 400, estic convençut de que no seré capaç de fer coses tan meravelloses com els que fan la gent que té aquest gust estètic.
I Jordi, la darrera eina omnipresent, ChatGPT, el chatbot més popular del món, aquí suposo que la majoria d'oients ja sap de què parlem, i segurament n'és usuari perquè ja gairebé 1.000 milions d'usuaris. És una bona eina també per idees i per la creativitat publicitària, Jordi?
És una bona eina per recolzar coses, no? I per fer jo que diria petites grans feines. L'únic que passa és que, clar, nosaltres no la fem servir com a tal, perquè, clar, tot allò que tu pengis aquí dintre passa a ser públic. Imagina't tu que agafes el briefing del meu client, el penjo en un ChatGPT i automàticament se n'assabenta la meva competència, no? Esbrinant què pot haver allà dins. Així que no l'utilitzem. Nosaltres tenim, diguéssim, les grans corporacions tenim ChatGPTs tancats per nosaltres, amb el qual garantim el funcionament dels nostres continguts, i d'aquesta forma també tenim una miqueta més de seguretat i de privacitat. Però sí que l'estem utilitzant, sí que l'estem utilitzant com a eina de suport, i enllaçades amb altres eines ens permet, doncs, avançar molt més ràpidament, no? Treballem amb eines inclús que ja no cal ni que escriguim, sinó que parlem i demanem les coses, amb el qual ens canvia una mica la manera de funcionar. I realment el ChatGPT ara ja començarà a tenir també tot el que és indexació intel·ligent, etc, etc, com seria el famós SEO de les pàgines de Google, i a partir d'aquí jo crec que hi ha un gran canvi i un nou camí a recórrer per veure com utilitzem aquesta eina, no?
I una cosa que no s'ha explicat gaire és una nova funció, eh? El ChatGPT Pulse, que la IA segueix activa encara que nosaltres no hi siguem, explica'ns bé això, és a dir, que funciona quan estem dormint.
Bueno, el que fa és que determinades tasques que tu ja vas fent, doncs ell les segueix processant durant la nit o durant l'estona que tu no estàs treballant, perquè hi ha gent que treballa de nit, sí, i altres treballen de dia, doncs que el que fa és que va perfilant tot el teu contingut, tot allò que has anat mirant, tot allò que has anat fent, està detectant constantment xerrades, interessos, etc, etc, i llavors el cada matí quan arrenques dius, escolta, sobre allò que vam estar parlant ahir, guaita, s'han anat produint totes aquestes coses, tot això s'ha anat fent, i per tant t'està presentant constantment continguts actualitzats de temes que tu t'agraden i que tu vols estar constantment informat a l'última, no? Clar, això també es pot vincular amb correus electrònics, amb el calendar, i per tant és una eina capaç d'anar-te ajudant en el teu dia a dia en funció de tot el que tu estàs rebent en tot aquest entorn d'aquestes plataformes, que et permet, doncs, facilitar-te una miqueta el dia a dia. Vindria a ser com un assistent virtual a lo bèstia, hiperpersonalitzat, i que et fa anar molt més ràpid a l'hora de no tenir que anar digerint quantitat d'informació, sinó que te la prepara i te l'adequa perquè tu la puguis veure, no?
Per tant, Jordi Urbea, que amb tu des de l'any 2018 estem parlant de moltes coses, de tants canvis. Jordi, és un company de feina ja, eh? La intel·ligència artificial, i jo crec que tota la gent que ens escolta ho ha de tenir clar, que és una persona més a l'equip.
Mira, jo la frase que utilitzo és, mira, la intel·ligència artificial necessitarà sempre d'humans per anar-la fent servir, és veritat que aquests humans cada cop hauran de ser més efectius. Jo sempre dic que l'agència, a nosaltres l'agència és, no pot haver-hi cap persona treballant al Gilby que no faci ús d'eines d'intel·ligència artificial en el seu lloc de treball, perquè si no el dia de demà, entre dos professionals tu triaràs aquell professional que també té més coneixement d'intel·ligència artificial. Però no te n'oblidis, jo sempre ho afegeixo, el que utilitzi millor l'eina d'intel·ligència artificial i aquell que tingui capacitats humanes i de relació molt, molt bones. La suma dels dos seran imbatibles de cara al futur, al dia a dia de les nostres vides.
Molt bé. Jordi Urbea, sens dubte, venen moments apassionants de la mà de la tecnologia transformadora. N'estarem atents. Gràcies. Abraçada.
Vinga, una abraçada molt gran. Cuida't. Adéu-siau.
Hola, sóc en Xesco Espar i des de fa 10 anys que sou la nostra finestra imprescindible per entendre com canvia el món digital i com avancem en innovació. Llarga vida al programa per 10 anys més.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. L'Àgora Digital.
ARRVMX, sabeu del que estic parlant? De la realitat augmentada, de la realitat virtual, de la realitat mixta. La realitat virtual permet simular una experiència dins d'un entorn artificial, mentre que la realitat augmentada permet complementar un entorn real amb recursos digitals superposats. Us ho explicaré, no és fàcil, eh? Tot això agrupades conformen la realitat estesa, entesa, de la qual volem parlar ara. Es calcula que aquestes tecnologies mouen, atenció, 150.000 milions de dòlars l'any, repeteixo, 150.000 milions de dòlars l'any, però en realitat és impossible de donar una xifra perquè molt probablement ja ens estem quedant curts. Manel, què tal? Si ara et demano, imaginem que som al 2030, quina realitat estesa és la que farem servir més a la feina, què em diràs?
Doncs si m'imagino una feina d'oficina i de reunions, doncs m'imagino unes ulleres que et complementin, no?, tota la informació contextual de la reunió a la que has d'anar, no?, la teva propera agenda, etc., doncs sense necessitat de mirar el mòbil ni el rellotge ni res per l'estil.
Les ulleres de Meta.
Per exemple.
Les ulleres de Meta, eh?
Bastant evolucionades, diguéssim.
Molt bé. I tu, Tomàs, quina fa servir per tu per qüestions d'oci?
Doncs jo m'imagino també que el món dels videojocs estarà molt influenciat per aquestes ulleres. Les experiències dels videojocs seran molt més immersives. Tindrem també la possibilitat de tenir altres sentits involucrats dintre de l'experiència, com el tacte, per exemple. I la IA també esdevindrà un factor molt important per la interacció.
Estem parlant amb Marel Martorana, soci cap de tecnologia digital a NTT Data, i Tomàs García Zaragoza, mànager d'experiències digitals també d'aquesta empresa, que també volem parlar de totes aquestes tecnologies, no? He definit bé cada tecnologia que sumades fan a la realitat estesa. Com explicaríeu aquest futur més immersiu, Manel?
Doncs ho has explicat molt bé, però si vols, perquè és fer-ho una mica més entenedor, podem donar alguns exemples. Quan parlem de realitat virtual, és la realitat virtual que tothom s'imagina amb els cascos i entrant en un món completament diferent, doncs, per jugar o per tenir interaccions. La realitat augmentada és, per exemple, quan estem donant marxa enrere en el cotxe i sobre la càmera tenim informació digital sobre cap on anirà el cotxe.
Quan estàs aparcant, per exemple.
Exactament.
Sí.
I la realitat mixta és quan aquest enriquiment, diguéssim, de la realitat física és més ric. Per exemple, el joc del Pokémon Go, no sé si us en recordeu, on podies jugar amb personatges digitals, no?, per sobre dels carrers, o quan vols anar a comprar un moble, no?, i en una aplicació pots veure com aquest moble quedaria, i és un moble en tres dimensions, no?, quedaria dins del teu menjador, no? Doncs és una mica la diferència entre les tecnologies.
Per tant, canviarà sobretot la nostra vida professional i també la personal, no?, em diries?
Sí, totalment. A la personal, per exemple, les ulleres ens permetran accedir a notificacions allà on estem. Imagina't entrar en una reunió i saber en el moment quina és l'agenda, quines són les persones que estan allà, no? A través de la interacció o l'aplicació de la IA podrem tenir traduccions en temps real, amb subtítols, per exemple, ens estan parlant en xinès i podrem veure físicament amb els nostres ulls aquesta traducció pràcticament en temps real. O sigui, a la feina, jo crec que també dintre de l'àmbit de la formació és on s'està veient ara també un gran impacte de possibilitat, realitat virtual, per exemple, per entorns de perill o de risc, on no necessites ja anar a aquest lloc per fer la formació, sinó que en un entorn segur la pots fer. O sigui que en els dos àmbits, tant a la feina com a la part personal, l'impacte serà molt gran.
Clar, quan dieu a missatgeria, notificacions, per exemple, avisos que apareixen on els necessites, una reunió, unes compres, parlem de coses que ja són possibles o que encara no les podem tenir. És possible, no? Tot això ja és possible?
Sí, tot això ja s'està donant. La tecnologia el que necessita en el sentit de l'adopció, jo diria que és més evolucionar una forma més ergonòmica, menys pes, que sigui més assequible, però moltes d'aquestes aplicacions a nivell de formació, a nivell de notificacions, això de les traduccions en temps real, tot això ja està en el mercat. Aquestes ulleres de Meta, per exemple, ja estan donant aquest tipus de funcionalitats.
Expliqueu una mica aquestes ulleres, perquè clar, quan els oients deuen dir, no?, ara mateix com accedim a aquesta realitat, ho podem fer a través del nostre telèfon, a través del tablet, no?, a través de cascos, si és àudio, però a les smart glasses jo crec que és una mica encara desconegut, no costa entrar-hi, però existeixen, no?, aquesta Ray-Ban Meta Gen 2.
Sí, són les últimes que han Meta publicat, ha tret al mercat, que són una col·laboració amb Ray-Ban, no?, la marca d'ulleres. Són unes ulleres que són més un disseny normal, no?, que una persona es posaria per anar pel carrer. Ja no són els trastos que a vegades tenim en ment quan parlem d'ulleres d'aquest tipus de realitat virtual. I les va presentar Mark Zuckerberg fa poc, i com deia, no?, aquestes funcionalitats, per exemple, d'integració amb totes les xarxes socials de Meta, Instagram, WhatsApp, l'accedir a totes aquestes notificacions, això ja es dona. Es dona també tot el tema de les traduccions. Però, com dic, és un tema que també necessita evolucionar cap a models i dissenys més ergonòmics.
Avui estem parlant de realitat augmentada, oients, de realitat virtual, de realitat mixta, és a dir, de la realitat estesa, i el Manel i el Tomàs ens han posat molts exemples de com està transformant les nostres vides, també les nostres feines. Ens costa encara imaginar-nos una mica amb aquestes ulleres, però ho farem. I jo em pregunto, no, avui amb vosaltres, si a tot això hi sumem, per exemple, la intel·ligència artificial o altres tecnologies, Manel, que ens surt, no? Perquè, clar, encara surt més tecnologia possible.
Clar, i de fet, el Tomàs abans deia que una de les limitacions és l'ergonomia, el pes, per exemple, dels dispositius. quan aconseguim juntar i evolucionar altres tecnologies com la intel·ligència artificial, però com el 6G, el 6G, el núvol, no? I aconseguim, per exemple, que tota la feina de processament no s'hagi de dur a les ulleres, sinó que es produeix en streaming, com quan estem veient una pel·li a Netflix, no? Doncs això farà que el dispositiu que hem de portar pesi molt menys. I tenint la mateixa tecnologia en el dispositiu, doncs farà que sigui molt més usable, no? I que no ens doni mal de cap després d'unes hores de tenir-lo.
La pregunta que em faig, anirem tots, per exemple, amb les ulleres posades i tot ens pareixerà en el visor, substituirà el mòbil o no?
Bueno, aquí Mark Zuckerberg, per exemple, sí que diu que acabarà substituint el mòbil. Nosaltres també pensem que això serà molt llarg termini, no? I el mòbil continuarà sent un element com un hub, com un centre d'operacions per accedir també a experiències que no tenen sentit a les ulleres, com veure pel·lícules o consultar certes xarxes socials, però sí que és veritat que les ulleres seran un bon complement per accedir a experiències que amb la vista doncs, podem agregar informació digital molt útil, no?
Per tant, cada vegada tindrem més d'aquesta tecnologia. Tots els canvis que dieu són disruptius quan transformen realment la societat, no? Manel Parnacamant, fins a quin punt serà disruptiva en aquest sentit tota la tecnologia que avui hem explicat?
Doncs jo crec que en el moment, sobretot que la realitat augmentada, la mixta, aquestes ulleres que interactuen en el món real, ens vagi arribant, la disrupció és molt forta. D'una banda, perquè apareixen noves possibilitats de nous models de negoci que faran que les companyies treguin nous productes en el mercat, i de l'altra banda impacta molt directament en el nostre dia a dia. És com imaginar com eren les nostres relacions quan no teníem xarxes socials.
Ja. Sí, sí. No, ha canviat tot molt. Encara continuen les xarxes socials, que jo me'n recordo quan començàvem a parlar de les xarxes socials, el 2007-2008, aproximadament, quan va arribar Facebook, el rei de les xarxes, i després com ha canviat. Per tant, la propera vegada que us entrevistaré, no sé si ja ho farem amb ulleres.
Jo espero que ens entrevistis abans.
Bé, Manel Tomàs, si ara tingués a l'abast la realitat augmentada, faria aparèixer unes mans per aplaudir-vos. Gràcies per aquestes explicacions tan interessants del que ve i per fer-ho d'una manera tan planera. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Hola, sóc Oriol Amat. El Revolució 4.0 celebra 10 temporades portant-nos al demà. Gràcies per obrir-nos les portes de la tecnologia, la intel·ligència artificial i l'economia. Enhorabona per aquesta dècada d'èxit. Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Amb poc més de 200 hectàrees de sòl industrial antic es concentren més de 1.500 empreses relacionades amb els mèdia, les tecnologies de la informació, l'energia, el disseny i la recerca científica. Sabeu de què estic parlant? Segur que la majoria de gent sí. És del 22@ de Barcelona. I del 22@ parlarem amb una enginyera que coneix a la perfecció aquest barri. Susana Prado, què tal? Com estàs?
Molt bé, molt bé.
La Susana és enginyera informàtica, més de 30 anys d'experiència en el sector tecnològic i actualment directora general de Catalunya Inetum, un gegant tecnològic. I en primer lloc, enhorabona, perquè no fa gaire va ser una de les dones TIC guardonades amb el Premi Inspiració Woman Approach, que vam tenir el plaer i l'honor de compartir. I també ha rebut recentment el Premi Power Woman 2025 de Microsoft, no? Estàs contenta, no?
Molt, 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 molt. Power Woman, Quina passada.
Escolta, abans, explica'm d'on ve la teva vocació TIC. Què en diries?
Bueno, jo això sempre ho explico perquè jo des de petita volia estudiar, bueno, no enginyeria perquè no existia, sinó informàtica. En un moment en el que els ordinadors eren mastodontes, internet ni existia. Però jo em van explicar que hi havia un tema, la programació, no? Donaven un problema i utilitzant el teu enginy programaves i el resolies, no? I això em va semblar apassionant i vaig dir, ui, això transformarà el món i vull ser-hi amb aquesta transformació. I em vaig apuntar a fer cursets quan sortia del col·le.
Ah, sí?
Que és com així, com molt raro.
De bàsic, no? O de Pascal.
De basic, Pascal, sí. De Cobol, de coses que ara ja no existeixen, però sí, sí, jo feia, sortia del col·le i m'anava ja a programar i va ser, bueno, vaig tenir molt clar que després la carrera que volia fer era informàtica.
Clar. Per tant, volies fer aquesta carrera i si et pregunto per què li han donat aquest premi a la Susana Prado, tu treballes a Inetum, que m'han dit que hi ha més de 27.000 treballadors. Quina és la teva feina? Quin és el teu lideratge?
Bueno, Inetum és una consultora tecnològica líder a nivell europeu, 29.000 persones a 19 països, i acompanyem els nostres clients en la seva transformació digital. Jo sóc la directora de la regió ES, que és Catalunya, València, Múrcia i Balears, i al final som una multinacional que té la seva seu a París, i el meu rol és, i el meu lideratge és aterrar aquesta estratègia que és corporativa, global, a la realitat del territori, no? Hi ha coses que apliquen, que no apliquen, d'una manera o de l'altra, no? Tenim un idioma, tenim una cultura, tenim talent, tenim universitats, i és aterrar tota aquesta estratègia corporativa al territori.
Clar. Susana, jo quan vam compartir un acte vaig escoltar la teva conferència, que m'agradaria que els oients ens expliquessin alguna cosa que vas dir de la conferència de les dones, no? I vas parlar de creure de que les dones tenim més poder del que pensem, no?
Mm-hmm.
Què diries? Què els diries a les dones que t'escolten i volen ser dones TIC referent com tu?
Bueno, que hem de creure en nosaltres mateixes. Venim de molts estereotips del sector tecnològic que no són reals, que no són reals. Bueno, és un sector difícil, un sector masculinitzat, un sector, no?, com avorrit, com molt interior. I què va? És un sector que transforma, no és finalista, i transforma la resta de sectors. Que t'apassiona la salut, la mobilitat, la sostenibilitat, la tecnologia està en tot arreu.
Clar.
Per tant, busca el teu camí, creu en tu i tira.
Clar. Tu mateixa t'has trobat com a única dona, segurament, en moltes reunions amb altres directius, no? Digue'm les dificultats, com l'has superat a la teva carrera, llarga trajectòria.
Bueno, sí, al final és quan tu comences en aquest sector, t'ho trobes a la universitat, t'ho trobes a l'empresa i t'ho trobes, òbviament, en els comitès de direcció i en les reunions on tots són homes i tu tens una altra visió, una altra manera de liderar, una altra... No? objectius, no? Busques un impacte més amb les persones i més, i bueno, al final has de creure en les teves idees, has de tenir molt clar el que ets, el que vols, no? L'impacte de les teves accions i defensar les teves idees, perquè són això, les teves idees, uh-huh. I no tenen per què ser ni menys importants ni de la resta, però és important que les comuniquem, perquè quan hi ha un grup no, tot masculí, s'entenen molt més entre ells, no? I tu sempre tens aquesta nota, o almenys la meva realitat és diferent, no? Pues heu pensat, no? Has pensat, potser...
Clar.
És la diversitat el que té.
Susana, al començament del programa em parlava. Ha sortit la primera promoció de graduats en intel·ligència artificial. Vas llegint la notícia a les universitats Autònoma i Politècnica i només 3 de cada 10 són noies. Encara
sí.
Queda molt. Què et sembla que hi hagi doncs els primers graduats en intel·ligència artificial? És una gran notícia.
Molt, molt bona
però
notícia.
Però que les dones encara siguin poques.
És cert. Jo dono classes a la universitat i anem creixent, però sí, encara és un percentatge molt minoritari. I dona molt de respecte perquè el futur cada vegada és més digital. L'estem construint amb solucions, amb computació, amb algoritmes que estan pensats i dissenyats per homes, no? I no ens n'adonem, no? Sembla que sigui com molt trivial o... Ai, no, però no ho és. És obrir la ment, és hi ha un talent femení que s'ha de tenir en compte amb aquest futur digital que s'està pensant i construint.
També la Susana Prado coneix molt bé el 22 arroba perquè és des de fa un cert temps la presidenta del 22 arroba Network Barcelona. Explica quina feina fa aquesta entitat.
Bueno, nosaltres representem el districte 22 arroba, que és un districte que va néixer fa 25 anys, el primer districte d'innovació a nivell internacional, el primer hub digital del sud d'Europa, vull dir, és un districte que en 200 hectàrees, com tu comentaves al començament, hi ha un ecosistema molt ric de grans empreses, petites empreses, emprenedories, centres tecnològics, universitats, i d'alguna manera nosaltres ens encarreguem de dinamitzar aquest ecosistema, no? De connectar, de fer que les coses passin, no? D'atreure inversions, d'exportar coneixement, d'importar. És una tasca apassionant, la veritat.
Qui en forma part, em diries?
quin forma part, perdona?
Qui forma part? De, qui en forma part, de tot aquest ecosistema?
Doncs, bueno, tenim un ecosistema... Bueno, al final, el que et comentava, hi ha grans empreses, petites empreses, start-ups, centres tecnològics, universitats, vull dir, tenim un ecosistema molt ric que se retroalimenta en el moment, no? Per exemple, ara s'està parlant molt de l'intel·ligència artificial o del sector de media o del sector health i bio. Doncs allà es genera un ecosistema des de la generació del talent, del coneixement, fins que entres a l'empresa i generes pues, projectes d'impacte.
En aquesta associació empresarial privada, que hi ha organitzacions, grans empreses, institucions, què recomaneu als emprenedors i emprenedores que estan dedicats a empreses tecnològiques, Susana?
Bueno, els recomanem que també pues, siguin valents, no? Ja ho són, no? Ja només ser emprenedor ja té un punt de valentia i de defensar les teves idees, i és el que hem de trobar és l'impacte de les coses que creen, no? I l'aplicabilitat. Jo crec que generar ecosistema des del 22@network va d'això, va de que hi ha d'escalar projectes, no? I idees que veus que tenen un impacte i que via les grans corporacions o una col·laboració público-privada pots testejar aquestes idees i portar-les i fer-les escalar.
Uh-huh. Avui ens visita Susana Prado, directiva TIC, premiada. Quanta gent dirigeixes tu, en el teu cas?
Pues aquí a Catalunya són gairebé 1.100 persones.
1.100 persones, per anar acabant. El teu lideratge amb quins valors es basa, em diries?
Bueno, el treball col·laboratiu, som les persones, hem de gaudir del que fem amb un impacte positiu i mirant que la tecnologia ha de servir per fer-nos viure millor i tenir un impacte positiu en nosaltres.
Per acabar, una dona que t'hagi inspirat?
Hi ha moltes, moltíssimes dones. Totes les dones que estan allí i a les que he mirat quan jo era joveneta, les admiro moltíssim.
Molt bé. Susana, molt contenta que avui hagis passat pel programa. Enhorabona per la trajectòria, que continuïs sent tan exitosa i sorts en certs en la teva tasca també al 22@network. Gràcies.
Moltes gràcies.
Hola, com esteu? Aquí Daniel Domenjo, periodista, productor, emprenedor i actualment conseller delegat de Movistar Plus. Missatge brevíssim només per felicitar-vos per aquestes 10 primeres temporades i com que sou una finestra d'inspiració, d'il·lusió, d'anàlisi, d'opinió, de debat, desitjo de veritat que seguiu amb aquesta mateixa il·lusió, amb aquesta mateixa trempera, que feu molta falta a Catalunya pels vostres oients i pels vostres amics com un servidor. Petons!
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Acabem el programa avui amb una frase del mític jugador de bàsquet Magic Johnson, que fa molts anys que es va retirar, però que va deixar una petjada inesborrable al bàsquet mundial. I és aquesta: has de donar el teu 125%. Posa el cor i l'ànima en el que facis. No acceptis la derrota, però aprèn d'ella. Oients, moltes gràcies per ser-hi. Gràcies, equip. Júlia García, Lisma, Jordi Borràs, Jordi Pi, Jordi Portals. Gràcies, oients, per ser-hi. Bona setmana. I wanna come alive. I wanna feel the love go into overdrive.